L'informatiu de Mutter. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mutter.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Efectivament, un servidor, Domènec Ramal, és qui un dia més us dona la benvinguda en este temps d'actualitat que és l'informatiu de les municipals a les Terres de l'Ebre. Com cada dia, també avui, dijous 11 de juny, obrim este temps d'actualitat. Ho fem com sempre, avançant els continguts a tractar en la propera mitjoreta a ritme de titulars. Un temps d'informació que avui obrirem parlant del compromís del delegat del govern a les Terres de l'Ebre d'elaborar un pla de mobilitat per tal de millorar els accessos a un dels centres hospitalaris de referència del territori, el Verge de la Cinta de Tortosa. A Sant Jaume d'Enveja, Partit dels Socialistes i Esquerra Republicana reediten el pacte de govern per en aquesta legislatura que som a punt d'encetar. Joan Castor Gonell continuarà com a alcalde, Esquerra Republicana tindrà més competències al nou consistori. I a l'Aldea, l'Ajuntament va celebrar dilluns passat l'acte de signatura de les al·legacions a les propostes del Pla Hidrològic de Conca de la Plataforma en Defensa de l'Ebre. L'Institut Mare de Déu de la Candelera de l'Ametlla participarà de l'Impulsa 2015 i ho farà gràcies al projecte Reviure dels alumnes i professors que assistiran a Girona aquest proper 26 de juny en aquest fòrum, l'Impulsa 2015. I a Deltebre, la Biblioteca posa en marxa el servei de préstec digital. En clau d'agenda, avui destacarem propostes variades com aquesta nova exposició que estos dies es pot visitar al Canà, a càrrec de l'aula de fotografia, una mostra anomenada Colors. Parlarem també del cicle de concerts de primavera que promou, que organitza l'Escola Municipal de Música del Canà. I a l'informatiu d'avui, novament, parlarem de la segona edició de la mostra Paisatge Actor, que organitza el Centre d'Art Lopati, una mostra que comença aquesta mateixa tarda. A Santa Bàrbara tot és a punt i ja amb les inscripcions obertes per a la celebració d'una nova edició del campus d'estiu organitzat pel Club de Futbol Santa Bàrbara. Encara en clau esportiva destacarem que més de 700 participants prendran part en el proper cap de setmana a la setena duatló extrem que organitza a Amposta el Club Montbike. Acabarem repassant els resultats de les competicions de patinatge artístic que el passat cap de setmana es disputaven a Alcover, concretament el campionat Aleví i Infantil Provincial. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Són temes, qüestions que de seguida ampliem aquí, a l'informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I avui obrim el nostre temps d'actualitat, ho avançàvem en titulars, parlant d'un dels centres hospitalaris de referència al territori, com és el Verge de la Cinta. El delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, s'ha compromès a fer de mitjancer amb la Conselleria de Salut i amb l'Institut Català de la Salut per tal de tirar endavant un pla de mobilitat que millore l'accessibilitat a l'Hospital de Tortosa, al Verge de la Cinta. En una reunió celebrada dimarts passat amb els representants de la Federació d'Associacions de Veïns i del sindicat CATAC, Pallarès detallava que el pla es farà en els pròxims mesos i que es reflectiran les millores en aparcament, transport públic i accés des del centre de la ciutat amb un ascensor. Tot i el compromís del govern, les entitats mantenen la recollida de signatures per presentar una moció popular a l'Ajuntament de Tortosa. Segons expliquen, des de la Federació de Veïns de Tortosa i també des del sindicat CATAC, la reunió va ser molt positiva, ja que el delegat del govern va adoptar el compromís de parlar amb el conseller de Salut perquè assumisquen l'elaboració d'aquest pla de mobilitat per millorar els accessos al Verge de la Cinta. Des de la Federació de Veïns, el seu president, Jordi Moreso, destacava que l'execució es faci de manera urgent, tant per als vianants com per als cotxes. I així ho explicava en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies. Jordi Moreso.
L'únic que sí que hem insistit i tenim molt bona acollida és la urgència. Considerem que és una obra que ha de ser urgent. No pot ser per a dir que entrarem als pressupostos de l'any que ve. No pot ser. No pot ser. La gent ha de pujar com unes persones, no poden pujar com estem pujant. La gent quan arriba a l'Hidal ha de poder aparcar, no deixar d'aparcar. En el que dius des del tema del nou ajuntament, com ho ha posat. A veure, hem de ser sincers. Fa un temps no ho portava cap partit. No ho portava cap partit. Qui va treure va ser la Federació en Catà quan va fer la primera roda de premsa que va estar a a partir d'allí, ojalà, i contents estem, tots els partits ho han posat. Per tant, el nou Ajuntament ja s'ha compromès que ho farà. La Generalitat, en la reunió que hem tingut amb el delegat, molt cordial, molt bona, i li ha insistit, i torna a insistir, urgent, no diguéssim per a pressupostos, treballem. Ell s'ha compromès aquesta partida d'esta setmana, ja iniciarà en l'ICS les oportunes gestions per a tirar-ho avant.
Per la seva banda, Cinta Sarroca, representant del sindicat CATAC a l'Hospital Verge de la Cinta, valorava la reunió mantinguda amb el delegat del govern a l'Ebre, amb Xavier Pallarès.
Pues la reunió considero que ha sigut molt positiva, que ha acceptat totes les propostes que li han fet i, bueno, i ell també ha vist que és necessari, ja fa temps també que ho veuen. Llavors ha dit que elaboraran un pla de mobilitat per a solucionar aquest problema d'accés a l'hospital, que ho faran globalment, tant en escales, ascensors, autobusos, pàrquings, i que després faran un grup de seguiment i per a que això se dugui a terme i tots poguéssim aportar el que veiem. Considero que ha sigut molt positiva aquesta reunió. Li hem explicat la recollida de signatures, la resposta dels usuaris, que de moment sense sortir, solament signatures d'allí de l'hospital, de gent que puja a visitar-se, pues ja en tenim 1.100 i algo d'aquí de Tortosa i 2.000 bastant de fora de Tortosa.
Actualment, el centre hospitalari de la Cinta té 900 treballadors i 2.000 usuaris diaris. El poc aparcament que hi ha fa que durant els matins estigui sobresaturat. Per als vianants, l'accés a peu cap al turó on està el centre sanitari es fa a través d'unes escales molt desgastades des del centre de la ciutat. L'aposta de la Federació de Veïns és la instal·lació d'un ascensor que permeti l'accés còmode tant als usuaris com als treballadors. I tal com escoltàvem també les paraules de Cinta Sarroca, el delegat del govern es va comprometre també a l'elaboració d'aquest pla de mobilitat que ha d'incorporar una millora global de l'accessibilitat tant en el transport urbà com en els vehicles privats, així com en els vianants. Sobre la recollida de signatures per impulsar una moció popular a l'Ajuntament de Tortosa, Sarroca, ho hem escoltat també, explicava que continua en marxa i que ja tenen un miler de signatures de veïns de Tortosa i unes 2.000 de fora de la ciutat. L'objectiu és presentar la moció al mes de setembre per tindre també el compromís de l'Ajuntament de Tortosa. De fet, l'acord de governança estable entre Convergència i Unió i Esquerra Republicana inclou la instal·lació d'un ascensor per millorar l'accessibilitat a l'hospital.
La publicitat de la teva emissora municipal és la manera més directa de donar a conèixer el teu negoci o comerç. Mitjançant la ràdio t'anuncia sense contaminar i és molt més econòmic del que et penses. Informa-te'n a la teva emissora municipal. T'ho recomanen les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
...52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
La crònica política de la jornada ens porta avui a Sant Jaume d'Enveja, un municipi on Partit dels Socialistes de Catalunya i Esquerra Republicana han reeditat l'acord de govern de l'Ajuntament d'aquell municipi. Per als pròxims 4 anys, un acord que permetrà al socialista Joan Castor Gonell mantindre l'alcaldia. Tot i haver tornat a guanyar les eleccions, el PSC s'ha quedat aquesta vegada sense la majoria absoluta, aconseguint 5 regidors, un menys dels que tenia, mentre que els republicans han passat de 2 a 3 en regidors i tindran ara més pes dins el govern municipal. Així, el candidat d'Esquerra Republicana, Joan Salvador Balaguer, serà primer tinent d'alcalde i la formació gestionarà les àrees de turisme, medi ambient i sostenibilitat, pesca i acció rural, esports, foment empresarial i ocupació, cultura, ensenyament i mitjans de comunicació. L'acord signat ahir dimecres a la tarda i que amb diferent correlació de forces té els mateixos protagonistes que l'actual, l'acord vigent des de l'any 2007, torna a deixar Convergència i Unió a l'oposició i reserva per als regidors del PSC les competències en governació, ciutadania, hisenda, personal i règim interior, obres, urbanisme, serveis, comerç, promoció econòmica, fires i festes, joventut, igualtat, així com salut i atenció a les persones. Els eixos programàtics de l'acord es basen en l'economia local i el treball, la participació ciutadana, la transparència i la identitat nacional. En concret, socialistes i republicans es proposen per als pròxims 4 anys fomentar l'ocupació i la reactivació econòmica local, impulsant en aquesta línia el sector turístic com a pilar d'aquesta reactivació amb la incorporació del medi ambient, la cultura i l'esport. També plantegen promocionar els equipaments construïts recentment i la seva gestió sostenible, aprofundir l'atenció a les persones necessitades, mantindre el suport al teixit associatiu local i fer una administració més oberta, transparent i participativa. L'objectiu dels autors d'aquest acord diuen que volen contribuir a la construcció d'un nou país amb l'objectiu de millorar també les condicions de vida dels nostres ciutadans, els ciutadans de Sant Jaume. I d'un ajuntament com el de Sant Jaume i d'aquest acord de govern passem ara a l'Aldea, perquè l'Ajuntament, i en aquest cas a través de la petició feta per l'Aldea per la Independència, el passat dilluns es realitzava al migdia l'acte de signatura de les al·legacions a la proposta del projecte del Pla Hidrològic de Conca de la Plataforma en Defensa de l'Ebre. Compromesos amb el territori, com sempre, els membres del consistori Aldea donen així suport a la defensa del riu Ebre. L'informatiu en Mutel. Anem ara cap a l'Ametlla de Mar i ho fem perquè l'Institut Mare de Déu de la Candelera d'aquell municipi participa de l'Impulsa 2015. Gràcies al projecte Reviure, els alumnes i professors assistiran a Girona el proper dia 26 de juny en el marc d'aquest fòrum, l'Impulsa 2015. I des d'allà, des de la Cala Ràdio, en té tota la informació Olga Tomàs.
Alumnes de l'Institut Mare de Déu de la Candelera mostraran el projecte Reviure al Fòrum Impulsa 2015 a Girona el proper 26 de juny. Un projecte escollit entre els altres de més d'una vintena de centres d'arreu de Catalunya. Juntament s'ha escollit amb el de l'Escola Carme Guaix de Figueres. Des del centre de l'Ametlla de Mar han realitzat un hivernacle amb rec automàtic per una banda i per l'altra han agafat material informàtic i s'estan restaurant ordenadors. Uns ordenadors que des del centre de l'Ametlla de Mar es preveu que es donin a entitats del municipi que ho necessitin. Aquest projecte Reviure ha estat ideat per 3 professors del centre i ha obtingut el reconeixement de la Fundació Trilema, que compta amb el suport de la reina d'Espanya i princesa de Girona, Letícia Ortiz. Aquesta fundació ha premiat la innovació i emprenedoria que representa. Escoltem Mari Marçal, cap d'estudis de l'Institut Mare de Déu de la Candelera.
D'alguna forma, nosaltres ja vam tenir unes xerrades de la Fundació Trilema, va vindre una bona comunicadora i d'alguna manera ens va engrescar. Uh-huh. Llavors hi ha els professors que donen classes al grup A, uh-huh. que el que era abans l'aula d'acollida, l'aula oberta, perdó, que ara ja no existeix, però bueno, llavors estos nois s'han dedicat una mica a tot este projecte. Llavors mos va animar això, llavors a través dels enginyers d'aquí al centre, i els informàtics, pues, i jo em veig que és un professor de biologia, que és el tutor, a més, d'este grup que ha fet això, pues, van dir, pues, podríem fer això, no? Una mica primer la idea va ser l'hivernacle, però després se va juntar també tot el tema de reciclatge, de material obsolet i poder fer això. Bueno, va ser un projecte que vam fer ells, mos va semblar bé des de direcció i bueno, tot per sort mos ha anat molt bé.
Recordem també, d'altra banda, que el centre de l'Ametlla de Mar, l'Institut Mare de Déu de la Candelera, aquesta setmana també és notícia, i és que és un dels protagonistes del programa Els Optimistes de Catalunya Ràdio, que es pot seguir al llarg d'aquesta setmana a partir de la 1 de la tarda, de 1 a 2, per Catalunya Ràdio.
Gràcies, Olga. Continuem parlant ara de propostes literàries. Per fer-ho, anem cap a Deltebre. La biblioteca d'aquell municipi posa en marxa el servei de préstec digital. Des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
Des d'aquesta setmana, els usuaris de la Biblioteca Delta de l'Ebre de Deltebre poden fer ús del préstec digital de llibres a través de la plataforma eBiblio Catalunya. E-Biblio ha estat promogut pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport amb la col·laboració del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. El servei fa possible que les persones que disposen d'un dispositiu digital propi i tinguin carnet d'alguna de les biblioteques públiques catalanes puguin baixar-se continguts digitals en els seus dispositius, tal com explica la responsable de la Biblioteca de Deltebre, Neus Bertomeu.
La Biblioteca Delta de l'Ebre acaba d'incorporar un servei de préstec digital a través de la plataforma eBiblio Catalunya. Això vol dir que la persona en carnet de la biblioteca que tingui algun dispositiu electrònic de lectura podrà fer ús del préstec digital de llibres. El servei fa possible que les persones que tinguin un dispositiu digital propi, com ara un ordinador personal, un lector de llibre electrònic, una tauleta o un telèfon intel·ligent, ja siguin inscrites a alguna de les biblioteques públiques catalanes, puguin baixar-se continguts digitals als seus dispositius. Com en el cas del llibre físic, el préstec serà temporal. Tindrà una durada de 21 dies i es podrà renovar sempre que el títol no estigui reservat. Se poden tindre dos préstecs digitals a la vegada. També es podran llegir durant 2 hores els continguts per a comprovar si realment interessa o agrada el que s'ha baixat. La plataforma eBiblio dona accés a prop de 2.400 títols entre català i castellà. El lector trobarà tant novel·la com guies de viatges, llibres de psicologia o de qualsevol altre tema. També es troben llibres per a joves i per a xiquets i xiquetes.
El servei de préstec digital eBiblio dona l'accés a prop de 2.400 títols entre català i castellà. Per més informació, podeu adreçar-vos a la Biblioteca Delta de l'Ebre.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUT.
Seguim ara obrint un bloc dedicat a les propostes i activitats d'agenda. Comencem anant a Alcanar, on estos dies l'aula de fotografia organitza una exposició, com no, evidentment fotogràfica, sota el títol Colors. Una mostra que aquests dos propers caps de setmana es podrà visitar a la cisterna del Vall i de la qual en parlava el president de l'aula de fotografia, Ramon Esteller, que explicava el contingut que es trobaran els visitants que vagin a la cisterna en aquesta mostra i també els horaris en què es podrà visitar. Ramon Esteller.
El tema és un tema molt ampli, que és colors. Aquí també han fet aquest tema per un motiu, perquè sempre que comencem el curset d'iniciació bàsic, sempre invitem a aquesta gent a que exposen a la primera exposició que suposem que fan en la seva vida i triem temes una mica fàcils, no? L'exposició, en un principi, si no canvien les coses, consta d'unes 28 fotos, d'un tamany 75x50, hi ha una mica de tot, cada un veu els colors d'una manera. L'exposició romandrà oberta este diumenge de tarda, el dia 12, divendres, dissabte i diumenge, 12, 13 i 14, i també el dia 19, 20 i 21, de 8 de la tarda a 9 i mitja de la nit. Tindrem l'exposició oberta i, bueno, a tots els que vulgueu passar a veure-la.
Però aquesta no és l'única proposta d'agenda que estos dies es pot aprofitar al Canar, ja que també des de fa unes setmanes es ve celebrant la quarta edició del cicle de concerts de primavera que organitza l'Escola Municipal de Música d'Alcanar. Un cicle que per en aquest proper cap de setmana presenta una doble convocatòria. Dissabte, a partir de les 8 de la tarda i a la cisterna del Vall, hi haurà un concert per a saxo sol sota el títol Vol sentir el que penso, un concert d'improvisació que s'encarregarà de presentar un dels professors de l'escola, com és Jorge Martorell. El dia següent, diumenge, a les 7 de la tarda i a la sala d'audicions de l'escola, hi haurà també un concert a càrrec dels alumnes de l'aula de composició de la mateixa Escola Municipal de Música d'Alcanar. I sense abandonar les propostes d'agenda, novament avui anem a Amposta, en este cas per destacar aquesta segona edició de la mostra Paisatge Actor, una mostra de la qual en parlàvem ja ahir, que organitza el Centre d'Art Lopati. Des d'aquesta mateixa tarda i fins dissabte es farà la projecció d'un total de 9 pel·lícules dedicades al paisatge, un certamen que s'encetarà amb un treball de 20 vendors i que acabarà amb una projecció amb sopar inclòs a la Serra del Montsià, la projecció concretament d'una pel·lícula protagonitzada per Viggo Mortensen, Jauja. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Des d'avui i fins a diumenge celebra Amposta una nova cita amb el Centre d'Art Lopati, aquesta vegada dedicada al cicle de cinema dedicat al paisatge. Es tracta de la segona edició del Paisatge Actor, la mostra internacional de cinema de paisatge com a actor que projectarà nou treballs cinematogràfics procedents de França, Argentina, Japó, Irlanda, Geòrgia, també de l'estat espanyol o fins i tot de Xile. Aquest vespre a les 9:30 es realitzarà la primera projecció, La sal de la tierra, codirigida per Wim Wenders i Ribeiro Salgado. Serà dissabte quan es tirarà el pont fort d'aquest festival amb la projecció de la pel·lícula Jauja, protagonitzada per Viggo Mortensen. Amb el preu d'entrada de 20 euros es projectarà a l'espai natural Temps de Terra, acompanyada d'un sopar. Així ho explicava l'organitzador d'aquest cicle i també responsable del Cercle d'Art Lopati d'Amposta, Vicent Fibla.
Bueno, tenim una mica, des de la cosa que està tan especial, de fer un sopar en pel·lícula a projecció a l'aire lliure a Temps de Terra, que serà la pel·lícula de Jauja, protagonitzada per Viggo Mortensen, que és un dels actors més coneguts, i després hi ha al mateix temps una pel·lícula absolutament estranya, que és un documental que quasi és videoart, que és la de Passa Genève, que vindran els directors a explicar-la, o el documental rodat a Deltebre del Campinal, que s'estrena ara després d'haver guanyat al Festival de Màlaga el premi al millor director.
Doncs ja ho saben, des d'aquesta nit i fins diumenge es passaran nou llargmetratges d'autor de renom internacional amb una entrada de 2 euros.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports.
I a la recta final del nostre temps d'actualitat tractem avui qüestions esportives. Comencem anant a Santa Bàrbara, on tot és a punt i ja amb les inscripcions obertes per a la celebració d'una nova edició, enguany el tercer, del campus d'estiu que organitza el Club de Futbol Santa Bàrbara. Des d'allà, des de la Plana Ràdio, en té tota la informació Josep Roig.
Fins al dia 20 de juny està obert el període d'inscripcions per al campus d'estiu que organitza el Club de Futbol Santa Bàrbara baix la direcció del tècnic i professor d'INEF Joaquim Martí. Aquesta serà la tercera edició del campus després de l'èxit assolit les dues anteriors. Martí dona per consolidat el campus i espera que, al igual que en les anteriors, el nombre d'inscrits arribi als 40. En aquest sentit, ressaltava que les places estan limitades pel nombre d'entrenadors titulats que el desenvoluparan, 3, i que per això cal que les inscripcions es facin el més pronte possible. També para que els organitzadors tinguin temps de preparar les samarretes del campus i el material que s'hi empra.
És important perquè el número de monitors és 3 i no volem passar-nos de número de crios. En principi seran 40 per 40 xiquets o xiquetes, tant hi fa, i si en teoria són les places limitades, el que passa que per una o per dos pues, se poden apuntar igualment. No? L'únic que jo sempre recomano que la gent s'apunti en molt de temps, de fet ja hi ha inscripcions, que s'apuntin en temps perquè si no després us poden trobar que no hi ha places. El millor parlem que en 2 setmanes abans de començar ja no hi ha places i no podem acceptar ningú més. Per tant, que com més prontes s'apunten, millor. Clar, ho deixen a esta última hora, s'han de fer les samarretes, s'han de buscar les talles i tot això, i com més tard tenim les places tancades, més tard anem a encomanar les samarretes i més tard arriben les samarretes.
El campus començarà el 25 de juny per acabar el 31 de juliol amb el parèntesi de la setmana de festes majors. Els nois i noies interessats es poden inscriure una sola quinzena al preu de 65 euros o les dues per poc més de 105. El programa del campus inclou 3 dies setmanals amb repàs escolar d'estiu i piscina tots els dies, entre altres activitats, i està pensat no tant com un entrenament convencional, sinó com un seguit d'activitats físiques relacionades amb el futbol, buscant sempre la diversió dels participants més que la competició.
Els objectius són molt clars, l'objectiu no és la competició. La competició es fa durant l'any. Si continuéssim fent entrenos de competició, de preparar un partit, no tindria raó de ser fer un campus, no? La raó de fer el campus és intentar, pues, als xiquets que no han practicat el futbol durant l'any, pues, ensenyar-los les coses bàsiques, als que han estat practicant, intentar millorar una mica tot el que han treballat durant l'any, però no buscant la competició, sinó buscant activitats recreatives. I això, buscar una mica de diversió lligada amb el futbol, tots jocs a base de futbol, no entrenos de físic, de córrer, d'aquí i d'allà, sinó jocs relacionats amb la pràctica del futbol.
Les inscripcions obertes a xiquets i xiquetes de les categories prebenjamí, benjamí, aleví i infantil del poble o dels pobles veïns es poden fer a través dels perfils del Facebook o Twitter del club. Els jugadors del club ja se'ls ha lliurat el full d'inscripció. També les inscripcions es poden fer a l'Smart Centre, al gimnàs municipal o a Eduard Roldán o al mateix Joaquim Martí.
Gràcies, en Josep, i no abandonem les qüestions esportives que en este cas ens en retornen a la capital del Montsià, Amposta, on el proper cap de setmana més de 700 participants prendran part en la 7a edició del duatló extrem que organitza el Club Montbike Amposta, un duatló que inclourà també proves de trail i de BTT i que tindran com a escenaris la serralada del Montsià. Des d'allà, des d'Amposta Ràdio, novament, Manel Ramon.
Aquest diumenge celebrarà a Amposta la 7a edició del Duo Extrem Trail BTT, marxa que organitza el Club Mountbiker BTT Trail Triatló de la capital del Montsià. D'Amposta seran 700 participants arribats de les Terres de l'Ebre, també de Tarragona, de Barcelona i de Castelló, els que prendran part en les diferents proves, en la trail, en la BTT i en la prova estrella Duatló. Seran puntuables per a la Challenge, tal com ens explicava el secretari del Mountbike Amposta, Nando Juan.
La participació esperada és a prop d'uns 700 participants. Tant la prova de trail com la de BTT continuen estant englobades en el circuit de curses de muntanya i de la challenge de BTT. I finalment la prova estrella, el duo extrem, el duatló, que enguany té una llargada de 12 quilòmetres en la seva primera transició, en modalitat trail, un recorregut de 28 quilòmetres adaptat a aquesta modalitat, un circuit més rodador que els anteriors que comentàvem de la BTT, i una última transició de 4 quilòmetres per la finca de temps de terra.
Aquesta serà la novetat de la duatló, que se celebrarà aquest diumenge. La prova de trail tindrà 22 quilòmetres i la de BTT en tindrà dos, una de 44 quilòmetres i una altra de 28 per la serra del Montsià.
Gràcies, Manel. I encara un apunt més de l'àmbit esportiu. Aquest passat cap de setmana a les instal·lacions del Club Patí Alcover va tindre lloc la celebració del Campionat Territorial de Patinatge Artístic a les categories aleví i infantil. Un total de 16 van ser les patinadores en categoria aleví, 21 en infantil i dos patinadors també de categoria infantil que van executar el programa curt al matí i a la tarda el programa lliure. A la categoria aleví va destacar la patinadora Anuc Vizcarro del Club Patí L'Aldea, que va executar els seus discos quasi perfectes i amb una gran tècnica. Van completar el podi Júlia Amado del Club Patí Salou i Anna Ramos del Reus Esportiu. A més, van quedar classificades també pel Campionat de Catalunya que se celebrarà al setembre a Alcover, Laura Martínez del Club Patí Cambrils, Nerea Estupinyà del Roquetes, Núria Berisòvic del Club Patí Cambrils i Andrea Rovira del Reus Esportiu. I a la categoria infantil el podi va estar format per les patinadores Laia Gavaldà, del Patí Cambrils, Gemma Curto, del Club Patí L'Aldea i Andrea Corral, del Club Patí Constantí, quedant classificades per al proper Campionat de Catalunya que es durà a terme el mes de juliol a Tremp, Laia Figuerola, Pilar Sospedra i Anna Lozano, del Reus Deportiu i Laura Chavarría, del Club Patí L'Aldea. A la categoria infantil femení també hi havia la participació d'una representant del Club Patí Alcanar, Laia Llorca, que va quedar classificada en desena posició, mentre que a la categoria infantil masculí el primer classificat va ser José Luis Montull del Club Patí Cambrils, el segon Josep Maria Trullols del Club Patí Casal de l'Espluga. Tots dos es classifiquen també per al campionat català.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Avui la inestabilitat disminueix, però amb canvis en el pronòstic, perquè aquest vespre nit la zona de tempestes que ens podia arribar demà al matí, doncs sembla que s'avança. La seqüència d'imatges del satèl·lit Meteosat ens mostra com durant la nit la Ibèrica, el sistema central, han estat doncs nius de tempestes que s'activaven. A casa nostra, però no. A casa nostra, cel entelat per núvols prims. Ho veiem millor en l'ampliació de la darrera seqüència. Aquí tenim aquestes tempestes més enllà del Montcaio, cap al sistema central, i a casa nostra la nuvolositat que ens arriba és primeta, ben poca cosa cap a la Costa Brava Nord, la Catalunya Nord, núvols una mica més densos que avancen cap a Múrcia, la zona sud del País Valencià. A Catalunya, núvols prims aquest matí. A la tarda, més nuvolades. A mitja tarda, ruixats i tempestes que trauran el nas pel terç oest i, sobretot, sud-oest. Aquí pot ploure amb intensitat aquesta tarda vespre i, durant el vespre-nit, aquestes tempestes escombrar qualsevol punt de Catalunya. Localment fortes. No es descarta la calamarsa. Temperatures estables arribaran a la franja de ponent, sobretot a mitja tarda vespre i vespre altra nit a la resta de territoris, no pas a les Balears. El canvi és que divendres hi haurà menys inestabilitat, dissabte a la tarda tempestes a l'interior i ponent de Catalunya, per tant, ho anirem seguint tot plegat.
La previsió del temps un dia més ens ha acompanyat a la recta final d'aquesta repassada en l'actualitat. L'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre, el d'avui, dijous 11 de juny, que com cada dia ha tingut el control i edició dels continguts que us parla, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, com cada dia, també el nostre agraïment per la vostra confiança, per escollir una de les municipals de les Terres de l'Ebre a l'hora de rebre aquesta dosi informativa diària. I el compromís de tornar demà, a la mateixa hora i a la mateixa sintonia. Fins llavors, feliç jornada.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.